Radio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 1 de desembre de 2025. Estreneu desembre amb nosaltres i serem des d'ara i fins les 12 a l'antena del Penedès en xarxa. Comencem el matí donant la benvinguda amb una salutació en nom de tot l'equip. Des de Ràdio Vilafranca som Toni Olivella i Sílvia Delgado. L'estrena del desembre cau en dilluns i hi ha imperdibles que no poden faltar al magazín. On és la roda d'actualitat, just després del sumari? Aquesta petita secció on emissora a emissora us expliquem què passarà aquesta setmana a cadascun dels municipis de l'Alt i el Baix Penedès. Una roda d'actualitat que acabem a 9:45 en punt perquè arriba el primer flash del matí. 5 minuts per saber com es lleva el dia i seguim. I seguim amb un altre imperdible dels dilluns, els esports. Un repàs a resultats, marcadors d'aquest cap de setmana en clau penedesenca amb la veu dels seus protagonistes. Obrirem la segona hora a les 10:06 amb futbol. I és que conversarem amb Juan Francisco de Tena, conegut com el Tena, un home de futbol al Penedès amb una trajectòria de 50 anys. Sabrem detalls de les seves vivències perquè les acaba de recollir en un llibre autobiogràfic que presenta el proper dia 15. A 10:45, segon flash informatiu d'aquest dilluns, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. I un cop ens hem actualitzat, seguim a 10:45 amb l'educadora canina Neus Bertran, amb la qual avui abordem els possibles motius, causes de l'agressivitat canina i com reconduir-la. L'anàlisi, la reflexió i el pensament també tenen cabuda als matins del Penedès en xarxa i a les 11:01 ens visita el nostre professor de filosofia de capçalera, el Pere Martí, amb el seu feinejant amb la filosofia. Acabarem a 11:45 perquè, de nou, l'actualitat mana i anem tancant el matí ja sabent què està passant i què passarà aquest dilluns 1 de desembre. Ho escoltem a càrrec dels serveis informatius, el darrer flash del dia. Avui estrenem desembre i la marxa enrere ja és inevitable. Queden poquets dies per les festes de Nadal. El Com sé tu, a les acaballes del dia, amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, justament volem abordar amb aquest marge de dies que tenim per davant, però són unes dates que són imminents ja. Com afrontem les trobades nadalenques? Quin és el sentit real del Nadal? Això serà per tancar aquest matí de dilluns a partir de 11:45. A banda d'aquests tres flaixos informatius, no faltaran les connexions a les hores en punt amb els butlletins de notícies per estar al dia i saber com arrenca aquest desembre. We'll be right back. Som dilluns, comencem dibuixant la setmana dia a dia i municipi a municipi. Arrenca el Miquel Cuenca des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs iniciem aquesta roda d'actualitat explicant-vos que a partir d'avui, dilluns 1 de desembre, ja s'han obert les inscripcions online per si després de la cavalcada del 5 de gener les famílies volen que els Reis d'Orient vinguin a les seves cases a portar els regals. Les inscripcions són online, es poden formalitzar des del web de l'Ajuntament de Sant Sadurní i es podran fer fins al 14 de desembre. D'altra banda, i també relacionat amb les vacances nadalenques, aquest dimecres a les 6 de la tarda tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament l'acte d'encesa de les llums i l'arbre de Nadal. L'acte es combinarà d'un espectacle i l'actuació del cor de gospel Etnosons. Amb l'encesa de llums, el que també començarà aquesta setmana és la campanya comercial de Nadal, amb activitats familiars, música, espectacles i sorpreses pels clients. Del 3 al 24 de desembre, amb la compra amb la targeta client de Som Sant Sadurní, es podrà guanyar un dels 3 premis sorpresa diaris de 30 euros al moment de passar la targeta. Del 2 al 5 de gener, també la targeta client de Som Sant Sadurní repartirà 500 euros en premis. Entre els compradors que utilitzin la targeta client, del 2 al 5 de gener es sortejarà de forma aleatòria el retorn íntegre de tiquets de compra fins a arribar a un import total de 500 euros. D'altra banda, totes les compres fetes a les parades i establiments participants entre el 3 i el 20 de desembre entraran al sorteig de 4 paneres. I en l'àmbit esportiu sadurninenc, per aquest Nadal també hem conegut que el Noia Freixanet celebrarà concretament el proper dissabte 20 de desembre un acte per homenatjar una de les figures més estimades i transcendents de la història recent del club, l'exjugador Jordi Bargalló, referent indiscutible de l'hoquei sadurninenc i català. L'homenatge s'iniciarà el dissabte a les 5 de la tarda amb un acte institucional a la sala d'actes del Casal d'Entitats de Sant Sadurní, on jugadors, tècnics, amics, familiars i representants del món esportiu recordaran la trajectòria i el llegat del jugador. A continuació, a les 7 de la tarda, apunteu aquesta hora i aquesta data, el pavelló olímpic de l'Ateneu serà l'escenari d'un partit amistós entre el Noia i la selecció espanyola absoluta, dirigida precisament pel sadurninenc i exentrenador del Noia, Pere Bàries. Una cita única que servirà per honorar la figura de Bargalló i reviure moments que han marcat època. Pel que fa al municipi de Subirats, avui a 6:15 de la tarda, al centre recreatiu de Can Rossell es durà a terme la xerrada L'ansietat i pensaments, entendre per gestionar. Una xerrada per entendre bàsicament com l'ansietat està relacionada amb els pensaments i aprendre maneres senzilles de gestionar-la. L'acte anirà a càrrec del psicòleg del Penedès Rural, Cristian Serrano. A Avinyonet del Penedès, avui fins la 1 del migdia hi haurà la deixalleria mòbil a l'Arbussà, concretament al camí Busquet, i de 4 de la tarda a 8 del vespre s'habilita de nou al local social d'Avinyó Nou l'oficina de sensibilització ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf per tal de resoldre qualsevol incidència relativa amb el nou sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents que Avinyonet va començar a implementar-se aquest passat mes de novembre. Demà dimarts, a les 7 de la tarda, hi haurà ple municipal extraordinari a l'Ajuntament. El municipi de Torrelavit explicar-vos i comentar-vos que ja estan obertes les inscripcions per participar al dinar de Nadal del Casal de la Gent Gran, que tindrà lloc el proper 14 de desembre, i que també s'han obert les inscripcions per participar al Joc del Tió, l'esdeveniment nadalenc de carrer per tota la família, que tindrà lloc també el 14 de desembre. Les inscripcions tenen un preu d'un euro, diners que es destinaran a la Marató de 3CAT i es poden fer al Casal de Cultura. Pel que fa a Sant Pere de Riudebitlles, demà hi haurà deixalleria mòbil a la plaça del Terraplè. També important explicar-vos que la Creu Roja ha llançat una crida a Sant Pere de Riudebitlles per trobar persones voluntàries que puguin oferir repàs escolar a infants de primària. Aquesta iniciativa pretén ajudar els més petits a reforçar els seus aprenentatges i disposar d'un espai educatiu de qualitat, una activitat que es durà a terme cada dimecres de 5:15 a 6 de la tarda a les escoles velles. Les persones interessades a participar-hi poden contactar al telèfon 656 95 90 03. Repetim, el número de telèfon 656 95 90 03 o mitjançant el correu electrònic sheila.carballo@creuroja.org.
La setmana la resta de municipis alpenedesencs va a càrrec del Miquel Rivera des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim amb més previsions. Dimarts, a Sant Martí Sarroca, taller infantil per gestionar les emocions amb mindfulness a càrrec de la pedagoga Montse Sogas. El taller es farà a la biblioteca a les 5 i està adreçat a infants de 6 a 12 anys. Dimecres, encesa de llums de Nadal a Santa Margarida i als Monjos, davant l'Ajuntament, a partir de les 5 de la tarda. A part de l'encesa, es faran tallers infantils, berenar i un sorteig per escollir l'infant que encendrà els llums de Nadal i un altre pels dons infants que donaran la clau màgica als Reis Mags d'Orient. Després de l'encesa de llums, fotocola amb l'estrella i els fullets de la llum. I a partir d'un quart de 6, a la plaça de la Vila de les Cabanyes, també es farà l'encesa oficial de llums de Nadal a la plaça de l'Ajuntament, acompanyada d'un berenar popular i una parada solidària de plantes de Nadal. A Pacs del Penedès, el Bibliobús Montau ha organitzat una lectura en família del conte L'Arbre de Nadal de l'Eudald, a càrrec de Mònica Torra. Serà a les 5 davant de la botigueta de Pacs. A les 7, a la Biblioteca Neus Català i Pagesa de Sant Martí Sarroca, el conegut periodista i corresponsal de 3CAT, Joan Roura, oferirà la conferència titulada L'Orient Mitjà en Flames. Dijous, a Castellet i la Gornal, taller nadalenc de proximitat. Serà a les 11, al Centre Cívic de Vall de Mar. A les 5, al Casal d'Avis de Moja, xerrada al moviment obrer fins a la creació dels dos sindicats de Moja, a càrrec de Josep Tolt i Miralles. Després de la xerrada hi haurà un berenar pels assistents. Aquesta activitat és benèfica i els beneficis es destinaran a la Marató de TV3. I doncs a una es farà la visita guiada Olèrbola, una ciutat medieval al cor del Penedès, al conjunt monumental d'Olèrbola. I al casal de la gent gran de Sant Cugat de Sesgarrigues es tindrà lloc la xerrada de sensibilització per la Marató de TV3 a partir de 5:45 de la tarda. Divendres, a Castellet i la Gornal, taller nadalenc de proximitat. Serà a les 11, al Niu de l'Uraneta. Dissabte a les 6, a Castellet i la Gornal, concert de Nadal a càrrec de Christmas Vocal Quartet, a la sala polivalent Montserrat Roig. L'entrada serà gratuïta, amb aforament limitat, i en acabar hi haurà copa de cava i torrons per tothom. I a la Granada s'organitzen diverses activitats al voltant de l'encesa de llums de Nadal. A 6:15, a la sala de plens de l'Ajuntament, contes de Nadal a càrrec d'Helena Yander, de l'escola Jacint Verdaguer. A les 6, actuació dels bastoners i bastoneres de la Granada i encesa oficial de l'enllumenat nadalenc davant de l'Ajuntament. De 6 a 10, fira gastronòmica, amb vi calent, brou de Nadal, tapes i plats. Tot en un ambient acollidor i festiu i que comptarà amb inflables per als més petits. D'11 a 1, al Parc d'Olèrdola, tornen les passejades per buscar els tions. I diumenge, al casc antic de Castellet i la Gornal, visita teatralitzada Castellet Encantat. A les 11, la Carmeta, una veïna ben xerraire, descobrirà la vida quotidiana dels anys 60 i els encants del Castellet més autèntic. De 10 a 2, la plaça Pau Casals de Santa Maria i els Monjos rebrà el mercat d'artesania i brocanters. I de 12 a 2:45, el castell de Penyafort es farà una visita guiada per endinsar-se en la vida, costums i osi de la burgesia industrial catalana. En acabar la visita guiada, s'oferirà un vermut per als assistents. D'11 a 1, jornada de portes obertes a la Torre Medieval de Moja. A la mateixa hora, al Parc d'Olèrdola, segona passejada del cap de setmana per buscar els tions. A Santa Fe del Penedès es faran diverses activitats de Nadal. De 12:15 a 1, taller de corona de Nadal al Centre Cívic. A les 4, caça tions. I a les 5, cantada de Nadalàs davant del consultori. En acabar, es farà un berenar per als assistents i s'encendran els llums de Nadal. A 6:45, a la Granada, concert al celler cooperatiu per crear una atmosfera càlida i nadalenca. Tot seguit, s'encendran els llums nadalencs de la façana del celler, un dels edificis més emblemàtics i punt neuràlgic de les festes a la Granada. A més, de 6 a 10, segona jornada de la Fira Gastronòmica.
Des de Domenys Ràdio, ara la Lourdes Meronyó ens explica la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Comencem la roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que demà a les 6 de la tarda a la sala d'actes de la Casa de Cultura hi haurà la xerrada comunitària Millora el teu benestar emocional amb l'ajuda de l'activitat física. Serà càrrec de l'Anna Rovira, psicòloga de benestar emocional i salut comunitària. Pel que fa al dimecres de 5 a 6, taller per parlar de relacions decidista i mouta a l'Espai Jove de Sant Jaume dels Domenys. Pel que fa al divendres, es farà la xerrada a les prioritats pastorals i la seva implementació a les unitats pastorals a les 8 de la tarda als locals de la cooperativa de Cellers Domenys. Serà càrrec de mossèn Joan Àguila Chavero. Continuem perquè el dissabte tindrà lloc la segona fira nadalenca del Papagai a la pista del local social. Serà des de les 10 del matí fins a les 8 de la tarda, però us ho explicarem més abastament a l'agenda al detall de divendres. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, a la comprativa, ja que diumenge serà el torn de visitar l'ermita de Sant Antoni de Pàdua d'Albinyana i fer una passejada per l'entorn. Pel que fa al diumenge, també al Ball del Diumenge, amb el duet Alma. Al centre, el diumenge també, cinema amb Caliu, amb la història de Suleimane. I el dissabte hi haurà ruta per conèixer la Pedra Seca, sortiran de la Casa de Cultura i anirà a càrrec de Marta Coll i Pep Ulldemolins. A Banyeres del Penedès arriba el Tió el diumenge de 12 a 1. S'haurà de buscar el Tió pel bosc del Pujolet i cal inscripció prèvia. Les inscripcions s'han d'indicar el nom de la família, el telèfon de contacte i el nombre d'infants. Es poden fer fins al dijous. Continuem ara anant cap a l'Arbós, ja que el dijous a 6:15 de la tarda continuen amb aquesta sèrie de joves que és La teva cita amb la pantalla no serà el que esperes. Continuem ara anant cap a Santa Oliva, ja que avui a 5:00 de la tarda al monestir hi haurà formació Punt Lila Irisat a càrrec de Vifreia Educa. Marxem ara cap a Bonastre, ja que dijous a 6:00 de la tarda a la sala Arnau Estrella hi haurà la xerrada de Temu, arreglem-ho, de la Marató 3CAT, que enguany és contra el càncer. Marxem ara cap al Moment, ja que fins al dia 9 de desembre es realitza el segon concurs de tions. Pots portar el tió més original i creatiu a l'Ajuntament. I amb tot això faran una exposició amb tots els tions a la Juncosa. Marxem ara cap al Vinyana, ja que divendres al Vinyana a les 9 del matí hi haurà el taller divulgatiu de Pedra Seca. Vols fer un marge de Pedra Seca? El Vendrell també estan immersos en aquestes jornades de Pedra Seca. Dimarts i dijous el torn serà per conèixer el patrimoni de la Pedra Seca a través de l'APP per l'itinerari Ruta 1. El dissabte, al Vendrell, presentació de ruta nova de Pedra Seca, la Pedra Seca al fondo de Mata. Serà entre les 10 del matí i la 1 del migdia. El dimecres, 3 de desembre, a 6:45, al Centre Cívic l'Estació, hi haurà la primera trobada LGTBIQ+, amb la participació d'Orgull Esplugui. El divendres, com sempre, Mercat Setmanal del Vendrell. Dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga. Marxem ara cap a Calafell, ja que estan immersos dins de les activitats de Nadal. Us fem un resum perquè demà sentireu a la regidora de promoció de turisme i de promoció econòmica de Calafell, així que sí que us avancem que aquest divendres a partir de 6:15 de la tarda a la plaça Mediterrani hi arriba la Fira de Nadal. Hi haurà el Pare Noel, encesa de l'element màgic de Nadal, pin de cara, xocolatada popular, tallers nadalencs, jocs gegants i paradetes nadalenques. També es podrà viure el Nadal a la platja. Serà els dies 6, 7 i 8, de 11:15 a 2 a la plaça del Manila. El diumenge, dia 7 de desembre, Calafell Prehistòric descobreix la Balma de la Grallera. D'11 al matí a 2 hi haurà portes obertes a l'excavació de la Balma de la Grallera. El taller de la vida a la prehistòria i de 5 a 7 de la tarda portes obertes al laboratori dels arqueòlegs. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que celebren el Nadal a Cunit el dissabte amb activitats per a tota la família al nucli antic i el diumenge també, però serà fins 2:15 de la tarda.
I des de Ràdio Vilafranca, amb Josep Maria Soler, posem el punt i final a aquesta roda explicant com anirà la setmana a la capital de l'Alt Penedès.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, una setmana en la que comença una nova tanda de l'alcaldia de proximitat, la tercera consecutiva. Primer va ser fa 2 setmanes al barri de la Girada, la setmana passada al Molí de Rovira, i aquesta setmana l'alcalde, Francisco Romero, visita el barri del Poble Nou. En el marc d'aquesta alcaldia de proximitat hi haurà visites, en aquest cas, a diferents col·lectius, també reunió amb la Junta de l'Associació de Veïns i, finalment, una trobada amb tot el veïnat que en aquesta ocasió tindrà lloc el dijous a 7:45 del vespre a l'Associació de Veïns del barri del Poble Nou. Per cert, hem de dir també que divendres es van posar a la venda les entrades per Arcàdia, més enllà de la fàbrica, aquesta activitat que té tant èxit cada Nadal a Vilafranca per la mainada i el públic familiar, però que es va haver d'aturar per un problema tècnic el mateix divendres al migdia. Amb aquests problemes tècnics s'ha suspès doncs la venda d'entrades d'Arcàdia i cal dir que s'està treballant per restablir el servei i la previsió és que comenci a funcionar correctament a partir de les 3 d'avui a la tarda. A partir de les 3 d'avui a la tarda es podran ja adquirir aquestes entrades per a Arcàdia. També des del Servei de Cultura se'ns explica que es posaran en contacte amb les persones que van intentar comprar entrades al matí de divendres i se'ls donarà indicacions per acabar de finalitzar el procés correctament de manera que puguin mantenir data i sessió escollida ja el divendres passat. També hem d'explicar-vos, d'altra banda, que demà està previst que es presenti l'entrada en funcionament del bici tancat a la proximitat de l'estació de Vilafranca. En aquest cas, el regidor d'Espai Públic, Miquel Medialdea, acompanyat d'un representant del Departament de Territori de la Generalitat, presentaran demà doncs, l'entrada en funcionament d'aquest nou bici tancat que permetrà als usuaris estacionar la seva bicicleta o patinet de manera segura, còmoda i accessible les 24 hores del dia, millorant així la connectivitat urbana i reduint la dependència del vehicle privat. L'equipament està situat al recinte de l'estació de Renfe de Vilafranca i es presenta, com us dèiem, demà dimarts. També demà dimarts, Vilafranca en Comú organitza una marxa exploratòria per millorar el circuit 10K, un circuit 10K de Vilafranca, que és un recorregut circular urbà permanent per córrer o passejar. I des de Vilafranca en Comú consideren que no contempla la perspectiva de gènere, tot i que era una de les finalitats de l'iniciativa en el moment en què es va establir. Per això proposen demà fer aquesta marxa exploratòria oberta a tothom qui vulgui participar per detectar possibles punts foscos, senyalització deficient o mancances en l'accessibilitat. Hi haurà dos punts per unir-se a la marxa, a les 6 de la tarda de demà, a l'encreuament del Balcó de les Clotes, amb el camí de Sant Pau, i la segona ocasió per unir-se a la marxa serà a 7:45 del vespre, a l'encreuament entre la carretera de Moja i la Ronda de Mar de Vilafranca. Això serà demà de dimarts i dimecres, és el dia 3 de desembre, i es commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, també aquí a Vilafranca, amb diferents activitats. Es durà a terme dimecres a la Rambla de Sant Francesc de 4 de la tarda fins a les 7, una activitat adreçada a tota la ciutadania per mitjà de diferents parades, actuacions musicals i tallers que es posaran en valor les realitats del col·lectiu dels discapacitats. Prèviament, també al matí, s'ha organitzat per als alumnes de 5è de primària l'espectacle teatral El Pilotari, on a través del teatre s'apropa la diversitat funcional als infants de Vilafranca. Això serà dimecres. Un dia també dimecres que, amb la voluntat de reconèixer i visibilitzar persones i col·lectius que han propiciat canvis, avenços i millores feministes a Vilafranca, Esquerra Republicana organitza el Premi Isabel Torrents i Sala i el lliuraran aquest dimecres. Concretament, serà en un acte que tindrà lloc a la Sala Sam Cafè del Casino de Vilafranca a partir de les 8 del vespre. També hem de recordar que el dimecres hi ha sessió d'audiència pública per part de l'alcalde de Vilafranca i el regidor d'Hisenda del pressupost municipal de l'Ajuntament de Vilafranca per l'any 2026, en un acte que tindrà lloc a les 6 de la tarda d'aquest dimecres a l'Enològica, a l'edifici de l'Enològica de Vilafranca. I si ens n'anem ja cap al cap de setmana, hem de recordar, entre altres aspectes, que hi haurà la inauguració o l'obertura dels llums de Nadal, l'encesa dels llums de Nadal, el divendres a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, amb un acte ja molt tradicional a Vilafranca de fa una colla d'anys, i també després s'inauguraran l'exposició de pessebres que es troba a la Capella dels Dolors de Vilafranca. Això serà divendres a les 7 i després a les 8 la inauguració dels pessebres. I el cap de setmana recordar també que els Falcons de Vilafranca estan de celebració, com més habitual en aquesta època de l'any, és la celebració del seu aniversari. Es tracta del 66è aniversari i hi ha hagut actes previs aquest cap de setmana, però els actes principals tenen lloc entre els dies 6 i 8 de desembre. El dia 6 hi haurà el 32è Rally Falconer i el dia 8 de desembre l'actuació de falconers i exfalconers dins del casal de Vilafranca, a més del seu dinar d'aniversari, que és l'acte que clou aquesta commemoració de l'aniversari de la colla de Falcons.
Gràcies, Josep Maria. Bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa.
Els Mossos d'Esquadra desarticulen dos entramats criminals dedicats al tràfic de drogues arran d'un narcoassalt fallit de 5 tones de haixís. Els Mossos d'Esquadra van desarticular dos grups criminals implicats en un narcoassalt de grans quantitats de haixís el 18 d'abril. Patrulles de la comissaria de Vilafranca van detenir 5 persones com a autores del narcoassalt i una darrera com a vigilant d'un domicili de Sant Quintí que amagava grans quantitats de droga. Durant la intervenció, els Mossos van constatar que el resident de la casa i víctima de l'assalt també estava implicat en una activitat delictiva en ser el responsable de la guarda de droga ubicada a la bodega inferior de la casa, sota el garatge. Concretament, es van localitzar més paquets de haixís, material per la seva manipulació, armes de foc i més de 90.000 euros en efectiu. Per aquests fets, l'home va quedar detingut. La quantitat de droga localitzada a les furgonetes i la trobada amagada al domicili era de gairebé 5.000 quilos. En el marc d'aquesta actuació també es van intervenir 5 vehicles utilitzats pels assaltants. Davant d'aquests fets, els Mossos van iniciar una investigació per identificar, d'una banda, el propietari i altres gestors de la guarderia de haixís i, de l'altra, per altres membres del grup assaltant. Amb tota la informació recopilada, els agents van fer 2 entrades i registres a domicilis de Sant Martí, Sarroca i Vilafranca el 12 de novembre i van ser detinguts 4 homes d'entre 18 i 56 anys. D'altra banda, el 17 de novembre es va produir la segona fase amb la detenció de 4 homes més d'entre 34 i 63 anys com a presumptes participants en l'assalt del mes d'abril. Convoquen una manifestació contra el càmping amb piscina d'onades de Cunit. La plataforma ciutadana SOS Natura Cunit ha convocat una manifestació pel pròxim diumenge 7 de desembre a les 12 del migdia en protesta pel projecte de fer un càmping amb una llacuna artificial per fer surf al costat de la masia de Cal Pla. La manifestació sortirà de l'Avinguda de Barcelona amb el carrer de les Sorres i acabarà al davant de l'Ajuntament. Des de l'entitat afirmen que aquest projecte suposa una amenaça per l'entorn natural, el consum d'aigua i la qualitat de vida del municipi i recorden que poblacions com Montgat, Sabadell i Donosti van aconseguir aturar projectes similars. Ara fa unes setmanes el ple de Cunit va aprovar el pla parcial urbanístic per desenvolupar aquest projecte que ara ha de rebre el vistiplau de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès. Dimarts hi ha ple de l'Ajuntament d'Olèrdola. La previsió d'aprovar-se el pressupost municipal per l'any 2026 és el punt més rellevant entre els inclosos en l'ordre del dia del proper ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, convocat per demà a 8:15 del vespre. El ple també preveu aprovar el conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per la promoció d'habitatges amb protecció oficial en un solar municipal inscrit a la Reserva Pública de Solars. També es preveu aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball, així com una modificació del pressupost del 2025 i del Pla Estratègic de Subvencions. El pla també ha de determinar els danys i perjudicis derivats de l'extinció per incompliment de la concessió administrativa de la zona esportiva de Dalmar. I la Fira Subirats Tàstal celebra el seu 20è aniversari amb una edició d'excel·lència local. La Fira Subirats Tàstal va celebrar ahir el seu 20è aniversari reunint el millor del municipi, vins, escumosos, gastronomia i productes locals. La creadora de contingut i sommelier Marta Clot va inaugurar l'esdeveniment mentre que el grup La Fresca va portar música en directe i va protagonitzar el concert de celebració. La mostra va disposar d'un espai de tast amb 15 cellers, 3 restaurants, 4 artesans alimentaris i 97 referències de vi i escumós, a més de 17 propostes gastronòmiques. Entre les 11 i les 3, el centre de Sant Pau d'Urdal va acollir parades de productors, artistes, entitats i serveis locals, juntament amb tallers i activitats per a tots els públics. El cap de setmana va incloure també activitats prèvies al dissabte i una programació especial la tarda de diumenge amb el tast a la Fresca, que va oferir tastos, un taller infantil i una visita guiada a l'exposició.
Penedès en xarxa.
esports.
Torna ara per la informació esportiva, tot repassant els principals resultats dels nostres equips aquest cap de setmana. Comencem amb l'hoquei patins, tot destacant en primer lloc la gran victòria del Noia davant el Reus per 3-6. Els de Sant Sadurní, que justament estaven de festa major, van aconseguir 3 punts valuosos en una pista sempre complicada. En té tots els detalls el nostre company Miquel Cuenca.
El Reus Deportiu i el Noia Freixenet van protagonitzar un duel intens i dinàmic al Palau d'Esports amb una victòria, podríem dir, de festa major, com comentava Sílvia, a la jornada 10 de l'Hockey Lliga. L'inici va ser frenètic, amb ocasions clares pels dos equips i un penal aturat per Zapater. Jalmà, per la seva banda, va obrir el marcador amb una aixeca i pica al minut 4 i poc després una blava a Marc Julià va donar un power play que Aragonès va aprofitar per fer el 0-2. Tot i l'avantatge i el bon moment dels cavistes, el Reus va aconseguir reaccionar al tram final de la primera part i Jansà va establir l'1-2 abans del descans. A la represa, el Noia va resistir una inferioritat i va colpejar en recuperar el quart jugador. Costa va fer-lo 1-3. I amb el partit obert, els visitants van aprofitar els espais. Aragonès i Costa, de nou, van culminar dues contres letals per posar l'1-5. Tot i el domini que vista, el Reus va revifar en els últims minuts amb dues dianes de cases arran de dues blaves consecutives a dos jugadors del Noia, Aragonès i Nájera. Al final va ser un setge reusenc, però el Noia va aguantar i Salvador va sentenciar porteria buida amb el 3-6. Els sadurninencs sumen la quarta victòria de la temporada i la segona fora de casa. Escoltem a l'entrenador del Noia Freixenet, Carlos Cortijo.
Necesitábamos un día como hoy, una alegría, ya no solo para el equipo, también para la afición. Y bueno, el equipo, como os he ido diciendo, está trabajando duro, está trabajando fuerte y salir de una dinámica negativa no es nada fácil. Y hoy, pues siendo fuertes mentalmente, pues lo hemos conseguido en una pista histórica contra un club top. Y la verdad que estamos todos muy contentos. El equipo ha tirado de garra, de orgullo, de humildad, porque para venir a esta pista y ganar tienes que ser muy humilde. Defensivamente hemos hecho un partido, han hecho los chicos un partido extraordinario. Y luego, pues el ataque, pues sí, es verdad que hemos tenido ese punto de acierto que en otros momentos no hemos tenido.
El proper partit serà a la pista de l'Igualada, derbi de la Vegueria Penedès, podríem dir, entre l'Alt Penedès i la Noia. Serà diumenge, a un quart d'una del migdia. I a l'Hockey Lliga, qui també va aconseguir la victòria aquest cap de setmana va ser el Calafell, amb una golejada ahir diumenge al Lleida per 7-5. La crònica ens l'acosta la Lourdes Meroño.
Bon dia, doncs així és, el Calafell, la menorquina, que va sumar una nova victòria per 7-5 aquest cop a casa contra el Pons Lleida en un partit vibrant i ple d'alternances en el marcador. El primer dard verd i blanc va arribar al minut 22 de la primera part, obra de Biel Pujadas. Només dos minuts després, Jerónimo García va ampliar l'avantatge amb el 2-0. El Lleida, però, no va trigar gaire a reaccionar. Al minut 18:55, Darío Javier Jiménez va retallar distàncies i poc després, al 16:09, Sebastià Moncusí va igualar el duel amb el 2-2. El Calafell va tornar a colpejar al minut 11:09 amb el segon gol personal de Jerónimo García, que va establir el 3-2 abans del descans. A la represa, Carles Domènech va fer el 4-2, però la tranquil·litat va durar poc. En només dos minuts, Jordi Badia i Martí Gavarró van situar el 4-4 tornant l'emoció al pavelló. El partit intens fins al final es va tornar a decantar al minut 16:23, quan Gepi Selva va avançar als verds i blancs amb el 5-4. Sergi Folguera va fer el 6-4 al minut 9:20, però el Lleida no va baixar els braços i Nicolás Ojeda va tornar a enganxar el seu equip amb el 6-5 a 4 minuts per acabar. Tot i això, l'últim cop va ser del Calafell. A només un minut del final, Carles Domènech va signar el 7-5 definitiu que va fer esclatar l'alegria de l'afició. Amb aquesta victòria, el Calafell, la menorquina, se situa quart a la taula classificatòria amb 17 punts. A continuació, escoltarem les declaracions de l'entrenador Guillem Cabestany.
No m'ha agradat gens perquè amb la feinada que hem tingut cada vegada que ens hem posat per davant, la feinada que em diu per posar-nos per davant, no d'un, sinó de dos, i regalar tantes situacions que són inconcebibles, jugadors del nivell dels que tenim nosaltres, Les últimes paraules del vestidor ha sigut... Té molt mèrit haver defensat com hem defensat haver guanyat aquest partit. També algun mèrit tindrà, no? Segurament de cara a un espectador neutral, per ser un partit de molts gols i que l'hagi disfrutat, evidentment que hem fet coses bé i la victòria ens dona és una bona alegria, però hem de millorar. No cal anar gaire lluny, el COI la setmana que ve, que defensant així està claríssim que no portarem cap punt cap a casa. Està clar que som un equip que aconsegueix generar ocasions, que ens agrada ser ofensius, anar a porteria, però hem de tenir una mica més de seny i saber com, de quina manera, quan toca, quan no toca, i per no donar contres a l'equip rival, com ha sigut el cas d'avui, o defensar més bé els punts forts que evidentment que sabíem del Lleida. Tothom que analitzi una miqueta el Lleida sap quins són els seus punts forts. Doncs avui, per molts moments, els seus punts forts han coincidit amb els nostres punts dèbils. I això doncs, no pot ser. Tots volem guanyar cada cap de setmana, volem ser la Copa, volem guanyar tots els títols, si pogués ser. Però avui, precisament, l'objectiu era centrar-nos en el Lleida i en les seves qualitats. I ens ha costat molt, ens ha costat molt. No sé si els jugadors hem aconseguit... No, ja et dic jo, no hem aconseguit que estiguessin ben centrats en defensar els punts forts del Lleida. Per tant, hem d'aprendre també d'això, que podem mirar classificacions i jornades i calendaris, no sé exactament el Lleida quin calendari té, però jo, quan els altres juguen, em depèn quins rivals penso guanyaran, però quan jo miro a tots els rivals, tots em fan por, tots tenen qualitats, el següent és l'Alcoi, i mirem a l'Alcoi, punto. Sabem que l'Alcoi és complicadíssim, i més encara més a casa seva, i volem guanyar el COI perquè seria també un passet endavant en quant a aconseguir objectius a curt termini. I si anem aconseguint molts objectius a curt termini, podrem mirar la classificació, mirar amunt la Copa, el play-off quan arribi el moment, però el primer és que hem de mirar aquí dintre aquestes quatre valles de corregir molts errors que no es poden cometre.
El pròxim partit tindrà lloc dissabte vinent a 8:15 de la tarda, quan el Calafell visitarà la pista de l'Aitex Pas Alcoi.
I des de Domenys Ràdio, la nostra companya Lourdes també ens acosta la crònica des de la visió baixpenedesenca de la derrota del Vendrell en el derbi penedesenc de l'Hockey Lliga Plata Sud davant el Patí Vilafranca per 3-2.
Així és, derrota del Vendrell per 3-2 aquest dissabte a la pista del Digitècnic Vilafranca, capital del Vi. Els jugadors de Toni Porta van protagonitzar un derbi penedesenc igualat i que hauria pogut caure de qualsevol cantó. Però la manca de contundència a les àrees va acabar condemnant uns roig i negres que encadenen per primer cop tres partits sense guanyar en l'era Porta. Els locals s'avançaven amb un gol de Marcel Izquierdo, però Aldo Velasco aconseguia restablir les taules abans del descans. A la represa es repetia el guió, amb Izquierdo tornant a colpejar i Jordi Ferrer empatant immediatament. Però finalment, un gol d'Arnau Ribas a la mitja hora de joc servia per dictar sentència i deixar el Vendrell a 9 punts del Palafrugell i Vilafranca. Amb aquest resultat, el Vendrell es troba 8è a la taula classificatòria amb 7 punts. Escoltem les declaracions que ens feia el Toni Porta, entrenador del Vendrell.
Tornem a fer un partit més que correcte. Al final, bueno, fallem un penal, tenim diferents opcions que no concretem, tenim un problema clar de cara a porteria. I bé, tornem a marxar de 8, amb 0 punts. No aconseguim posar-nos per davant el marcador un altre cop. Vilafranca es va adelantar 1-0, sí que vam empatar ràpid 1-1. A la segona part, quan es van posar 2-1, també vam empatar ràpid 2-2. Però bueno, la jugada del tercer gol de Vilafranca és demostrativa. Al final nosaltres tenim una contra claríssima, que era per fer el 2-3, un 2-1 del Magí al Nadal. No tenim la sort de fer gol, i a la recontra a Vilafranca sí que fa gol amb l'Arnau Ribas, el 2-3, que és el definitiu. Bé, insisteixo en que l'actitud de l'equip és bona, però ens falta aquest punx. Estem o aquests petits detalls. Al final, una mica la inversa que li està passant a Vilafranca. Vilafranca està competint tots els partits, està patint. És un equip amb molt d'ofici, amb jugadors amb molta experiència. I els està tirant tots endavant, com el d'ahir. I nosaltres ens passa la inversa, que és... Estem competint tots els partits, treballant bé i sempre acabem amb un resultat advers. Ens falta el que té Vilafranca, que és aquest ofici, 6-7 jugadors amb experiència a l'hoquei plata, i nosaltres amb això estem patint. Però bé, toca seguir, ara el següent partit és a casa contra el Congrés i comença a ser ja molt important treure els 3 punts, perquè portem 3 jornades sense guanyar i això s'ha d'invertir el més ràpid possible. Al final necessitem punts que ens donin confiança i aquesta confiança, aquest saber gestionar els partits i acabar guanyant-los, quan guanyes és més senzill. I ara estem en la dinàmica inversa. Però bé, toca seguir i invertir aquesta dinàmica. Estic segur que els resultats al final acabaran arribant, perquè l'equip treballa molt i l'equip s'ho mereix.
Ara la competició s'atura pel pont de la Puríssima i, per tant, la pròxima cita serà dissabte 13 de desembre a 8:15 de la tarda al pavelló Quim Tomàs contra el Congrés La Sagrera es mou.
Recollim ara la valoració dels guanyadors, el Patí Vilafranca, a càrrec de l'Eric Guijarro, des de Ràdio Vilafranca. Bon dia.
Bon dia. Doncs pel cantó del Patí Vilafranca, alegria amb una nova victòria que permet a l'equip seguir en la posició de líder, o millor dit, co-líder, empatat amb el Palafrugell, que també va ser fidel a la seva cita amb les victòries. Pel cantó vilafranquí, bon gust de boca després d'un derbi molt intens, molt disputat, com escoltàvem fa uns instants, i en què sí que és veritat que en aquest sentit els vilafranquins van aconseguir portar la capdavantera sempre amb el Vendrell a remolc, tot i que el Vendrell sempre responent ràpidament als gols dels locals. Però al final el 3-2 va ser inamovible i els 3 punts es van quedar a la poliesportiva. Anem a escoltar a Cito Expósito.
Amb Cito Expósito, bé, cito un derbi d'aquells bonics, un partit interessant avui entre dos equips que han presentat lluita, el teu equip, victòria important, no?, per seguir allà dalt.
Sí, la veritat és que esperàvem un Vendrell com el que ens hem trobat, perquè a última hora ja són un equip molt intens, però la classificació que tenen no és còmoda, segurament voldrien estar més amunt, i crec sincerament que tenen equip per estar més amunt, i han fet hoquei per estar més amunt, vull dir, el Vendrell no ens ha sorprès, però crec que hem trobat una altra vegada un Vilafranca molt sòlid a darrere, que hem sigut capaços de fer 3 gols, de fer 2 postes, de fer 2 superioritats. Crec que hem sigut molt superiors al Vendrell. Sí que és veritat que el Vendrell a la primera part ha pogut córrer, perquè nosaltres, amb atac posicional, crec que hem sigut l'únic equip que hem proposat alguna cosa. I en aquest sentit sí que ens han agafat alguna contra, però crec que és una cosa que tenim treballada. Les transicions defensives, en aquest cas, no ens han fet molt perill. I bé, la llàstima o el que ens podem exigir més és que després de fer un gol no podem encaixar-la un tan ràpid, sinó hem donat facilitats. Però crec que hem vist un bon Vilafranca, un Vilafranca que continua sent molt sòlid a darrere, i en atac crec que la segona part no, la segona part... Gairebé totes les segones parts ens passem gestionant partits, però la primera part l'equip m'ha agradat.
Cito, les dues superioritats. Les has atacat amb jugadors diferents i amb bandes diferents. La primera a nosaltres no ens ha agradat pràcticament gens, la segona molt més interessant.
Sí, jo crec que no hem interpretat bé el resultat. És a dir, és molt diferent atacar una superioritat quan vas guanyant o que quan vas perdent, perquè no té res a veure a última hora si vas guanyant, no tens per què jugar-te boles absurdes. Ho tenim treballat, tenim la unitat que aniríem la unitat 1 per treballar i atacar-la d'una determinada manera, la unitat 2 l'ataca d'una manera diferent. Et dono pistes amb els altres entrenadors. Sí que és veritat que és una situació que no estem, que l'hem de millorar, perquè no som prou perillosos, però tampoc és una situació de les que realment ara mateix m'amoïnin molt. L'equip és un equip que està en construcció i sí que hi ha les situacions de superioritat que poden definir un partit, però jo m'estimo més treballar pels altres 48 minuts que per aquests dos de superioritat.
L'última, escolta'm, dius l'equip està en construcció. Escolta'm, doncs està en la primera posició amb 13 punts empatant el Palafrugell. Escolta'm, quan estigui al 100% ens sortirem de la classificació?
Bueno, no cal que sigui així, però sí que és veritat que l'equip ha de millorar molt, tenim molts registres a millorar. Crec que defensivament estem molt bé, però atacant ens falta fer molts més gols. Amb el que generem hem de fer molts més gols i així no patiríem tant guanyant aquests partits de 3-2. Però sí, és veritat, en el fons portem 7 jornades de Lliga, això són 2 mesos de competició, més un de preparació per davant, 3, i no ens oblidem de totes les circumstàncies que tenim, de tants jugadors nous, amb els quals hem de dir que estem en construcció i millor construir-se guanyant que perdent, des de l'EU.
Enhorabona.
Moltes gràcies.
Doncs content, Sito Expósito, amb aquesta nova victòria que, com dèiem, deixa l'equip en la primera posició empatat amb el Palafrugell. De fet, és una primera posició virtual, ja que per davant realment està l'Igualada, que és equip filial i, per tant, no pot pujar. Per tant, a les acaballes de la Lliga sí que podríem descartar els igualadins i Palafrugell i Vilafranca serien virtualment líders. Anem ràpidament amb els resultats de la setena jornada. Girona 6, Alcorcón 1. Olot 3, Palafrugell 4, Vilafranca 3, Vendrell 2, Congrés 3, Espanyol 1, Igualada B 2, Barça Atlètic 1 i Alcobendas 6, Sporting Alcoi 1. Aquesta propera setmana no hi haurà jornada, ja tornarà el cap de setmana del 13 i el 14, que de fet serà l'última jornada de l'any 2025. Per tant, quan arribi ja la comentarem. En tot cas, ara ens quedem amb la classificació liderada per l'Igualada B amb 17 punts, segona posició pel Palafrugell amb 16, els mateixos que el Vilafranca, que per diferència de gols està en tercer lloc. Quart, el Barça Atlètic amb 12, els mateixos que el Girona, que és cinquè, el Covendas sisè amb 11, Espanyol setè amb 10 punts, vuitè lloc pel Vendrell amb 7, per darrere empatat el Congrés i en les últimes posicions Sporting Alcoi amb 6, Alcorcón amb 4 i en últim lloc l'Olot amb 3, l'Olot que ocupa l'única posició de descens d'aquesta temporada.
Aquest dissabte era una jornada destacada a la poliesportiva perquè a banda del derbi masculí també jugava el sènior femení del Patí Vilafranca.
Doncs sí, aquest partit que arrencava a 6:15 de la tarda abans de l'equip d'hoquei plata i en aquest cas l'equip es va haver de conformar amb un empat. Empat a un davant l'Igualada, un partit molt intens, aquest derbi de vegueria, que ja en la prèvia les jugadores i el mateix cos tècnic ens ho avançaven, que seria un partit molt difícil de treure endavant i al final un punt a la poliesportiva per unes vilafranquines que és veritat que en les últimes jornades s'estan deixant punts, han perdut certa pistonada, però sense drames, l'equip és quart amb 23 punts, de fet la primera posició es troba només 4, les tres primeres classificades estan empatades a 27, queda molta lliga i el Vilafranca està ben situat, com a mínim dins d'aquestes 4 primeres posicions que després donaran dret a lluitar per l'ascens de categoria i a disputar la Copa Generalitat.
I com li va anar el Degà Penedesenc al Futbol Club Vilafranca?
Doncs podríem dir que bé, perquè és la cinquena jornada consecutiva puntuant. L'equip va empatar a un davant del Rubí, un Rubí que arribava en quarta posició a la Lliga i que era un dels rivals més durs que s'havia trobat a l'equip de Parc Llatzerà fins ara. Empat a un, repartiment de punts en un duel que va entrar millor a l'equip visitant, però que passada la mitja hora es va veure amb un Vilafranca més perillós de cara a la porteria rival, va disposar de les seves ocasions, però ni uns i altres van aconseguir trencar la Igualada. Només començar el segon temps, on el Rubí va entrar millor de nou, aquest domini, sobretot a l'àrea, es va materialitzar amb el 0-1 de Pau. 10 minuts després aconseguia empatar el Vilafranca, amb una nova Diana de Mar Barrantes que tornava a aparèixer fidel a la seva cita amb el gol, fent aquest 1-1 que seria definitiu i que no es va tornar a moure tot i la insistència dels dos equips, en aquest cas el Vilafranca també amb algunes ocasions salvades sobre la línia. Va debutar el porter del juvenil, Hugo Trucharte, amb una bona actuació sota pals i també important per mantenir aquest punt al municipal. Anem a escoltar les valoracions dels dos tècnics, de Parc Llatzerà i de José Solivelles, que també va cridar l'atenció.
Doncs tenim ja amb nosaltres l'entrenador del Futbol Club Vilafranca, Parchi Atzerà. Després de l'empat del Futbol Club Vilafranca contra la Unió Esportiva Rubí, s'han avançat els visitants, ho heu aconseguit igualar, després hi ha hagut una expulsió però l'equip no ho ha pogut aprofitar. No sé si estàs satisfet amb aquest punt.
Sí, aviam, ells han tingut ocasions, nosaltres també, però bueno, quan tens ocasions aquesta categoria s'han d'aprofitar. Si no aprofita les ocasions, doncs, bueno, passa que empates o acabes perdent, no? Al final ells han tingut ocasions, nosaltres també, i podríem dir que sí, que potser és un resultat just, però nosaltres teníem que haver aprofitat els últims 10 minuts per generar alguna cosa més de perill quan s'han quedat amb un jugador menys.
L'equip marxava al descans amb empat a 0 i amb aquesta sensació de no haver aprofitat les ocasions. Després, a l'inici de la segona, els visitants s'han avançat, però tot i això l'equip ha sabut treure una mica de pit i encara n'ha tingut alguna per fer el segon. Veus l'equip capaç de continuar progressant posicions a la classificació?
Bueno, això també s'ha de veure. El que sí que tinc clar és que l'equip cada vegada va fent coses més bé, encara hem d'ajustar moltes coses, però sí que és veritat que va fent coses més bé, cada vegada genera més situacions de perill, i bueno, ja et dic, ara ens falta potser mantenir aquest nivell les segones parts. Les primeres parts cada vegada les fem més bé, i les segones ens costa més, i després potser crec que a l'equip encara li falta una miqueta de pausa en certs moments de partit per saber atacar més ràpid o més lent, no? Hi ha vegades que en seguida ens n'anem del que toca fer, i això ens fa que ens dominin més.
Potser amb aquesta expulsió final és quan l'equip s'ha tornat una mica més boig i no s'ha pogut aprofitar la superioritat, no?
Sí, bueno, ha sigut poc temps, però sí que és veritat que hi han volgut decidir molt directament quan era situació de portar pilota fins a banda i buscar centros, ja que teníem a Forgas, que és un jugador que ens va bé per dalt i d'allò, i tenim que haver buscat una miqueta més això, no? I ens ha faltat potser aquesta mica de tranquil·litat per com a mínim tirar 3 o 4 pilotes, que crec que hagués sigut factible.
Ja acabo, última cara nova, Peque, procedent del Sant Cristóbal, arribat fa res. Com el veus i què busca l'equip amb aquesta incorporació?
Bueno, pues, buscàvem tenir una miqueta més d'oxigen al mig del camp i un jugador que també ens aportés una miqueta d'experiència, no? Llavors, bueno, creiem que ens faltava una miqueta això i amb aquest jugador crec que ho aconseguirem.
Doncs amb les paraules de Partietzarà, abandonem el Vilafranca almenys per una setmana, perquè aquest cap de setmana tampoc hi ha competició. Tornarà el dia 13, a 6:45, al camp del Castelldefels, un Degà Penedesenc que és 12è amb 13 punts, un punt per sobre del descens.
Gràcies, Eric Guijarro, i bona setmana.
Molt bona setmana, que vagi molt bé.